Rebem avui amb nosaltres un autèntic fenomen de la investigació històrica. Es tracta de Ferran Gallego, que jo crec que té un promig d'un llibre per any i que són llibres d'aquests així força consolidats i, a més, amb temes que ens interessen. Ferran Gallego, benvingut.
Gràcies.
Acaba de publicar el llibre El mito de la transició, de l'editorial Crítica, un llibre de 600-700 planes, no?
850.
Feia curt, doncs. Clar, el mito de la transició. La transició és aquell període de temps que va des de la mort de Franco, com si diguéssim, a l'aprovació de la primera Constitució. Altres ho allarguen fins al cop d'estat del 23 de febrer i altres fins i tot ho allarguen fins a la victòria del PSOE l'any 82, no? El mite seria dir, escolti'm, tot va semblar modèlic, però ara anar gratant, veiem que la cosa potser no ho va ser tant. És això?
Sí, el mite, evidentment, no vol dir no ha canviat res, cosa que seria absolutament absurd, sinó el mite és, d'una banda, dir que potser les persones que apareixen en aquests moments com a grans impulsores del canvi, en aquells moments no ho tenien tan clar, i realment no tenien clar fer aquesta Constitució, que sembla acordada, que estava a la ment de tothom, i especialment del reformisme franquista, i després de que allò que presentem com a modèlic de la transició, que és el consens, de fet, va ser un consens com a punt d'arribada de conflictes, mobilitzacions, morts, ferits, en tot el període que segueix, com a mínim, a la mort de Carrero Blanco. Un record del 75 amb les execucions, o un record de les mobilitzacions del 76 a Barcelona, a Vitòria, a Madrid, i realment sembla ser que el consens només va ser possible després de la confrontació.
I en canvi hi ha gent que diu, però escolti, és que Franco va morir al llit. Sí, efectivament.
Això és evident.
El que importa és saber quin llit havia de morir, si un llit d'aquí o un llit de l'exili, no?
Però... sí, això és evident que jo crec que un dels errors que va cometre l'esquerra és pensar que el franquisme era una cosa buida, que no tenia suport social, que tenia ni tan sols el suport dels sectors del capitalisme espanyol, i ni fins i tot que tenia escletxes importants a les mateixos aparells com a l'aparell militar. Jo crec que vam haver d'aprendre que el franquisme tenia una base social, és a dir, que hi havia molts franquistes en aquest país, que ho van demostrar les eleccions, i que, per tant, que no cauria el moment de la mort de Franco com allò, com una fruita madura, allò que cauria immediatament. Això és evident que ens vam equivocar.
Jo he llegit el llibre, aquestes 800 planes, no gairebé totes, però bastantes, i l'altre dia dic, encara em faltava una de plana. Ho vaig llegir al diari El País, i vostè també.
Sí.
A Carlos Arias Navarro, en un moment determinat, va pensar en la possibilitat d'envair Portugal, el Portugal de la Revolució dels Clavells, i fins i tot va parlar amb el vicesecretari d'Estat nord-americà, que és el que ha conservat els papers i totes aquestes coses.
Sí, sí, el problema és que els americans sempre conserven els papers i llavors deixen la gent... Sí, el que passa és que l'any 74 la gent estava tothom obsessionat amb el tema de Portugal. Tant l'esquerra, absolutament il·lusionada que aquí passaria el mateix, i enviant-li el Díaz Alegría amb monòcols com el de
l'Espínola,
com, per pensar-me que aquí els capitans sortien al carrer, com una dreta que arribava a dir, escolti'm, o fem, això ho diu el Fraga, o fem com el Cànovas, o haurem d'acabar fent com el Caetano. És a dir, hem de ser Cànovas i no Caetano. Fem una restauració monàrquica amb condicions d'apertura, liberals, conservadors, on ens trobarem que ens faran la revolució. És a dir, si no fem la reforma, ens faran la revolució. Però al mateix temps, clar, la posició d'aquell Arias Navarro, absolutament col·lapsat, entre altres coses, pels mateixos sectors més durs del règim, i el qual ni tan sols va crear un espai on hi capigués el propi Manuel Fraga, que no va aconseguir jugar ni tan sols amb el terreny de les associacions, aquest senyor pretendre que el mateix que va sortir corrents del Sàhara doncs invadís un país de la OTAN com a Portugal és realment d'una innocència absoluta.
Pel que estic veient, i els que siguin més joves potser s'hi poden apuntar també, en un conflicte com aquest, en un conflicte en què hi ha tanta gent en joc, tothom sobreestima la capacitat del seu adversari. És a dir, el règim devia pensar, aquests comunistes el dia que surtin al carrer, doncs aquí ens passaran a tots per la pedra, i al mateix temps els altres devien dir, el règim és una roca impracticable i no hi ha manera. I no era ni una cosa ni l'altra, potser.
No
hi havia una homogeneïtat franquista tan grossa,
no.
I tampoc hi havia tanta gent al carrer.
No, el que hi ha, jo crec que amb l'homogeneïtat del règim franquista és allò de dir, davant de la imminència de la mort del dictador hem de trobar recanvis, i la veritat és que van trobant recanvis, allò Arias Navarro, les associacions, Manuel Fraga, Arelza i després Suárez, i si no hagués funcionat el tema de Suárez segurament haurien trobat un altre recanvi que probablement ja estava proposat com l'Arelza. És a dir, allò que l'esquerra no pensava és que el franquisme pogués tenir recanvis. És a dir, que del mateix entranya del règim hi hagués recanvis de supervivència de la classe política del règim i el bloc de poder que havia recusat el règim. I jo crec que l'esquerra pensava, insisteixo, que el règim no tenia aquesta capacitat de recanvi, que per tant hi havia una possibilitat d'ensorrar les coses, de fer una ruptura molt més gran. Llavors l'esquerra va haver d'aprendre, ja des de començaments de l'any 76, que només s'havia de mobilitzar per aconseguir negociar, no per tirar el règim a fora, sinó com ser visible, com per ser indispensable per poder negociar. Que la sortida no la fes el règim, sinó que la sortida fos el resultat de seure a taula i negociar.
No? Professor Gallego, ara vostè té tot el dret de pensar que sóc un carallot i que em dedico més a la premsa del cor o a la història del cor, no? Però hi ha una cosa també que és una d'aquests enigmes. Va haver-hi algun intent de deslegitimar la successió de Joan Carles en la figura del Borbón d'Ampierre, que es va casar amb una neta de Franco?
Sí, amb l'Alfons. Hi ha moments que determinades parts de la família molt vinculades tant al que havia de ser doncs, l'Alfons XIV, no? Mm-hmm. I doncs, persones molt vinculades pel matrimoni, no? I suposo que sap a qui em refereixo perquè vivien al palau i no? la filla i del mateix Franco pensaven que el matrimoni era un matrimoni que podia conduir la família del Franco per ser ja una família real. I hi havia brindis al final d'algun menjar cridant visca Alfons XIV. No?
Caram, doncs mira, així van acabar les coses. Molt bé, la Constitució va i es fa i es pacta i no sé si és la Constitució que ens mereixíem o no. Ara en aquest moment tenim un Tribunal Constitucional que la revisa. Hi ha algunes coses que potser no acaben d'agradar gaire, però quan s'arriba el moment aquest de fer la ponència constitucional, com s'hi arriba? S'hi arriba els demòcrates així amb la sensació de que potser perdran, o s'hi arriba ja amb la força de les urnes?
No, jo crec que s'arriba amb la impressió de que ens han colat un gol a cada porteria. És a dir, no. La reforma dient nosaltres no volíem arribar a una Constitució. Vull dir, el franquisme, fins i tot els reformistes franquistes més radicalment reformistes no volien fer una Constitució. El que els va obligar a obrir un procés constituent que no consta ni tan sols a la llei per la reforma política és un resultat electoral que col·loca 8 milions de l'esquerra, 8 milions de vots a partits d'esquerra. I això, evidentment, no els hi permet, ells que pensaven treure majoria absoluta a l'UCD, no els hi permet més que haver de negociar un procés constituent. I d'una altra banda, jo crec que també l'altre gol a l'altra porteria és allò de dir qui dirigeix el procés, qui controla el procés, qui porta la batuta perquè té el govern i ni tan sols ha fet unes eleccions municipals que permetin el control de futures eleccions, és, evidentment, encara una dreta que ha de negociar amb nosaltres, que ha d'acceptar un procés constituent, però el sector social i fins i tot l'èlite política que continua governant el país és bé directament de les entranyes del partit, del partit, perquè la gent que governava no era la gent que venia de llocs diguem, del liberalisme, no, venia, o del conservadorisme com Fraga, venien del mateix aparell del Moviment Nacional, o el cas del mateix president del govern.
Mm-hmm. Adolfo Suárez, però, que és el capdavall el que s'inventa tot això, no sé fins a quin punt té darrere seu un gran suport o s'arrisca davant dels seus. Anem a un dia concret, dissabte de glòria de 1977, sí. Legalització del Partit Comunista d'Espanya.
Sí, jo crec que, Adolfo Suárez va ser escollit, jo això ho dic al llibre amb molta energia perquè crec que de vegades és un malentès. De vegades es diu, com és possible que el secretari general del moviment fos escollit president del govern en contra, amb un gir a l'esquerra, diguem, del govern respecte al Fraga. Jo crec que va ser escollit president del govern, no malgrat ser responsable màxim del partit del Movimiento, sinó per ser el responsable màxim del partit del Movimiento i que, per tant, això li donava una ascendència sobre les institucions del règim que, per exemple, el propi Fraga, que havia estat molt crític als seus últims, al temps d'ambaixador de Londres, no tenia. És a dir, el Suárez era una persona, era un blau, eh? Era una persona molt més de la confiança d'aquells sectors del reformisme azul, com el Martín Villa, com el Gabriel Cisneros, que van sortir. I la legalització del Partit Comunista, a part de que era una cosa que era, jo crec que havia arribat a ser indispensable en aquell moment, és un element que, si bé li crea problemes en algun sector dur del règim, jo crec que no tants com de vegades se'ns han presentat, perquè la veritat és que la resistència va ser escassa. Va haver una resistència, diguem, cívica, publicística. Els articles de l'ABC són realment en aquell moment vergonyosos. S'arriba a dir, cal recordar que aquest país va haver una guerra i que va haver una gent que la va guanyar i una gent que la va perdre. Això és el que escriu el Luca de Tena al diari ABC en aquell moment. El que escriu el Ruiz Gallardón Pare és allò de dir, espanyols, acostumeu-vos a veure el món d'obrero repartit per vergonya nostra, no? Jo crec que la resistència va ser més, dels militars, més una resistència cívica, però que ràpidament s'acaba. I a més jo crec que hi ha una cosa que també s'ha de reivindicar. El gest no va ser un gest de generositat només del Suárez, sinó que va ser un gest també de generositat, de vegades excessiva del Partit Comunista, però també va ser el resultat d'un cop de força. La liquidació dels advocats de Atocha va col·locar 200.000 persones al carrer Madrid. I el Suárez va comentar, què faig amb aquestes persones? Les ametrallo o les legalitzo? I per tant, el cop de força donat per la manifestació de força que va demostrar el PC a Madrid amb la manifestació de persones que no eren comunistes però que sortien amb els comunistes després de l'execució dels advocats de tots, l'assassinat, doncs va demostrar que no es podia prescindir d'aquesta gent.
Hi ha una altra cosa que a mi de vegades em plantejo, que és aquesta idea una mica decimonònica en la que veiem aquesta transició. Una mica plena de personatges pimpineles escarlates, escaramuix, en fi, gent d'aquesta així, que dius, és possible que fossin uns aventurers de la política, Suárez al capdavant, o al darrere seu hi havien uns grans estaments que deien, Adolfo, cap aquí, o vés cap allà. És dir, concretament, els empresaris i la corona. Van tenir alguna cosa a veure amb tot això? O simplement s'ho miraven a la...
No, tot. Van tenir tot a veure perquè la corona, en principi, el que planteja és un projecte que jo crec que és el primer govern real de la corona. Sempre es planteja que el Suárez és la primera proposta del rei, que la que sempre tenia al cap, no? I que després s'ha d'empassar a l'Àries. No, jo crec que el rei potser s'ha d'empassar a l'Àries, amb el qual no té gaire bona relació, però la proposta és Areilza, Fraga, Garrigues, els ministres. És a dir, el gran personatge d'aquells moments, si ho recordem, és el Fraga, el que havia de portar el procés d'apertura, de reforma política, feta amb un marc de negociació amb una part de l'oposició que el Fraga li interessava. Aquest és el primer projecte de la monarquia. Això falla. I quan falla això, aprenent que l'oposició ha estat capaç de desbordar aquesta reforma, es passa a la projecte Suárez, traient algunes reivindicacions de l'oposició, per exemple, la més important, l'amnistia. L'amnistia la donen, allò que diu el Suárez, farem un indult i li direm amnistia. Li treu aquesta... Va traient reivindicacions de l'oposició i d'aquestes maneres va rebaixant la capacitat de mobilització i va rebaixant la unitat de l'oposició. I d'una altra banda, jo crec que els poders econòmics, per exemple, aquells diaris que expressen la preocupació dels poders econòmics, per exemple, La Vanguardia aquí a Barcelona,
La Vanguardia Espanyola.
La Vanguardia Espanyola, en aquell moment, ja no La Vanguardia i el Servicio de República, que això era un altre moment, La Vanguardia Espanyola, el que està dient La Vanguardia i els seus editorials i el que estan dient els presidents de cambres de comerç, etc., el que estan dient, no podem continuar amb un nivell de mobilització social en plena crisi econòmica, a més, que és una de les coses que també acabarà tallant la mobilització social, l'atur, la crisi econòmica, no podem mantenir això i no crear interlocutors socials que ens permetin controlar la gestió de la crisi. Per tant, al darrere de la reforma hi ha la necessitat d'adequar el marc laboral d'aquest país per part dels empresaris.
Una de les cançons que en aquell moment sonaven era una cançó d'Ovidi Montlló. Sí. Parlava de la manifestació de la gent que anava pel carrer els dies 1 de maig i li deia la Fera Ferotge. Sí. Doncs la Fera Ferotge la tenim aquí.
La Fera Ferotge.
És la Fera Ferotge que té davant seu a Ferran Gallego, historiador.
De 9.30 a 9.35, la Fera Ferotge. Després, per dir altres coses. Bona nit, Ferran.
Bona nit.
A veure, entre la gent que ens escolta, probablement hi hagi persones d'entre 20 i 30 anys. Vostè creu que els interessem parlant de la transició o canviaran de ràdio dient això són batalletes de vells?
Si no els interessem, voldria dir que es va fer malament. Perquè realment voldrà dir que el que convé és silenciar un procés que jo crec que tots els polítics, tota la gent que mana, considera fundacional i legitimador del seu poder. Per tant, si la gent aquesta jove no li interessa una cosa que no és passat, sinó que és el que legitima les institucions que tenim en aquests moments, doncs serà que realment no hem aconseguit crear una cultura entre la joventut que sigui conscient de les bases del règim en el qual està vivint, no?
Vostè creu que la gent jove estima les institucions d'aquest moment?
Ni la gent jove ni molta gent gran. És a dir,
vostè les estima una miqueta?
Jo no del tot. Una miqueta.
O somia d'altres una miqueta.
No, aviam, jo per edat sé el que ha costat, sé el que hi havia abans, i per tant crec que, home, en comparació amb com estava amb el 74, evidentment, qui vol, no? O com estàvem fins i tot amb amenaces de cop d'estat. Jo crec de totes maneres que es podia haver arribat més lluny, sempre és un futurible, es podia haver negociat d'una altra manera, la correlació de forces era francament molt desfavorable, però hi ha una cosa que sí que hem heredat d'una cultura autoritària de llarga durada d'aquest país, que és precisament una espècie de pacte d'èlites en els quals el que es blinda, no?, un sector de classe política, considera que tot ho ha fet bé i que aquest país va ser desmobilitzat. Jo recordo que aquest país se'l va fer fort, se'l va fer tornar a casa quan aquest país estava al carrer en uns moments molt intensos, no?
La democràcia espanyola es pot comparar amb la francesa, la italiana, l'alemanya, que són de més llarg recorregut?
Jo crec que no es pot comparar per un motiu, perquè no és només perquè tinguin més llarg recorregut. Jo ho discutia amb un historiador alemany l'altre, parlant dels dos records de les dictadures. Jo deia que no era un problema que nosaltres fes menys temps, sinó que la seva dictadura no havia acabat igual. Jo li deia, vostè s'imagina que al començament que el nacionalsocialisme hagués negociat la sortida del règim a l'oposició democràtica alemana?
Moltes vegades es diu.
El ministre de governació, un gauleiter d'Adolf Hitler, ministre de governació, s'imagina vostè una cosa? Oi que sembla patètic? Doncs dic, miri, doncs aquí ho vam fer.
Moltes vegades es diu que un dels pocs mèrits que va tenir el Franco és no embrancar-nos en la Segona Guerra Mundial. Espanya participant en la Segona Guerra Mundial hauria enfortit el seu concepte democràtic, tot i que potser ens hauria costat més morts, més misèria. Ara viuríem una amplitud democràtica de més ressonància?
Dir, si haguéssim perdut la guerra com a Espanya aliada dels...
Sí. Sí. Mm.
Doncs home, segurament sí, per una cosa molt senzilla, perquè hauria passat com el conjunt dels països feixistes, que és que la seva dictadura va ser destruïda. La qual cosa no vol dir que molts feixistes, com va passar a Alemanya o Itàlia, continuessin assegurant el funcionament de l'administració de la democràcia. Però jo no ho podríem fer dient, escolti, no hi ha ruptura, sinó que hi ha continuïtat entre el meu servei a l'Estat anterior i el meu servei a l'Estat posterior. No es pot estar al servei de l'Estat, com es titulen algunes memòries d'alguns ministres de Franco, que després són ministres de la democràcia, no?
Què s'ha censurat? Què no ha pogut dir en aquest llibre?
Doncs jo la veritat no he tingut cap element de censura, perquè a més ho teníem...
Parlo d'autocensura.
D'autocensura?
Sí, naturalment.
No, d'autocensura, bueno, és la que funciona de veritat, eh? És la que funciona de veritat. No, d'autocensura no he tingut cap element, perquè tenia tanta seguretat de que les fonts parlaven per si mateixes i les podia citar constantment, que per tant des del punt de vista de ser, diguem, increpat per sectors que diguessin que mentia, hi havia poca possibilitat.
I no
després,
que mentia,
la prudència, no.
No que mentia, que ocultava, o que es burlava.
No, per prudència, no. Per prudència he dit el que em sembla que és la veritat, que d'una banda no he fet un llibre aquells d'estraler, de dir això ha estat una enganyifa i ens han pres el pèl a tots i aquest país en aquests moments podria ser una cosa totalment diferent i podíem haver proclamat la república, no he dit això, però d'una altra banda sí que dic molt clarament que els que ho van fer millor van ser els sectors reformistes del franquisme i després el partit que la democràcia ha governat durant més de temps a Espanya.
Aquests són PSOE.
Aquests són els que ho van fer millor.
Jo tampoc no vull entrar en episodis de premsa rosa, però el punt de ruptura o de dissensió màxima entre Adolfo Suárez i el rei va ser una dona.
Això jo no en tinc constància, no? Per tant, no tinc constància. Si vostè la té, li agrairia.
No, jo pregunto.
No, sí, clar. Jo no en tinc constància d'aquest tema. No.
Li vam preguntar fa 4 dies a Carrillo i li tornem a preguntar a vostè avui. El paper del rei, el 23F, va ser tan exemplar com ha quedat a la memòria de la gent?
Jo crec que el paper del rei...
Però què vol dir aquest...
Es perdona temps, és la inèrcia. Aviam, és prendre allò carrerilla. Miri, jo crec que el rei tenia clara una cosa, que quan alguna part d'una família seva, el seu cunyat, va tractar de fer una cosa similar, li va costar la corona. I per tant,
es refereix a Constantí,
sí,
de Grècia.
Això li va costar la corona i per tant no es podia arriscar això. Després jo crec que la corona tenia perfectament assumit que el procés estava no només consolidat com a democràcia, sinó canalitzat per una democràcia controlada per una dreta que estava governant. És que la cosa que té nassos és que és un cop d'estat no contra una esquerra que governa, sinó contra una dreta que ve del franquisme, que ve del partit del franquisme i que a més està controlant el procés. I jo crec que la majoria dels franquistes, la majoria dels franquistes de l'any 81, que encara eren neofranquistes, ja se sentien d'acord amb un procés amb el qual no s'havia provocat una ruptura com la que es podia haver provocat, diguem, de desautorització absoluta de la legitimitat del règim anterior, no?
A veure, abans Joan Barril ha dit Adolfo Suárez és qui es va inventar tot això. Jo li demanaria si és certa la frase o si, per exemple, si la transició fos una pel·lícula, sabem que els grans actors qui són, però qui és el guionista? Qui són els guionistes?
Jo, aviam, jo crec que els guionistes van sortint en... no hi ha un guió únic, sinó que hi ha una espècie de... Jo crec que fins i tot no hi ha guionista, no? Per dir-ho així. Sinó que hi ha els actors que van inventant-se el paper sobre la marxa de les circumstàncies. És a dir, no hi ha un guió previ. Això és un element fonamental de la transició.
Què té la primera idea? Farem una pel·lícula que es digui La Transició.
La primera idea de La Transició la té el règim pensant que després de la...
No sé què vol dir el règim.
El règim franquista?
No, noms. Perquè el règim franquista devia haver un alcalde de Rivadavia que no devia tenir aquesta idea.
Els noms, doncs, diguem que el propi, doncs, gent com el Gabriel Cisneros, gent com el Martí Milla, gent com el Carlos Arias Navarro, en un primer moment, que plantegen, gent com el Herrero Tejedor, no? Que plantegen que el règim ha d'evolucionar si vol salvar-se. És a dir, que la continuïtat demana la reforma. I, per tant, això són les persones com el mateix Fraga, que en aquell moment apareix com l'heroi de la reforma, com el Carlos Arias Navarro. Aquestes són les persones que des del règim ho fan. Des de l'oposició, el que es plantejava, la idea de la transició era la ruptura. Però no és la que es fa. La ruptura no és el que s'arriba a fer. Però la reforma, des de la mort del Carrero, sí, el Carlos Arias, tot aquest sector aperturista.
Aniré un moment endarrere, perquè abans hi ha hagut aquesta afirmació que l'altre dia, com deia el Joan Uller, li vam fer a Santiago Carrillo. Aquesta idea, insisteixo, no és la transició, no? És allò, Franco ens va salvar d'entrar a la guerra europea. Bé, hi ha altres versions d'això. Concretament l'operació de Churchill. És a dir, Churchill intenta subornar a bona part de la cúpula militar franquista d'aquell moment i troba un home providencial, Joan Marc, el qual li dona diners perquè vagi ensabonant a tots els militars que acabaven de guanyar una guerra dient, no us fiqueu en una altra guerra, jo us pago si no us fiqueu en una altra guerra. És veritat, això?
Això és aquestes coses mai deixen rebut. Aquest tipus de diners mai deixen allò. He recibit el Joan Marc de la quantitat de... Per tant, és allò que les proves documentals no les poden tenir, no sé que sigui alguna confessió en extremis d'algun ala oficial que no la faria. Jo crec que hi ha un altre element clau, i és que amb la famosa entrevista en la que sempre s'ha dit que Franco deixa en ridícul a Hitler, l'endalla, sí. No? Senzillament el que Hitler no li accepta al Franco, una cosa que Franco li demana per entrar en guerra, que són les possessions de França al nord d'Àfrica. Hitler no estava interessat en trencar amb Petain, i per tant, perquè no volia que Petain es posés en contra, no s'ho podia permetre, i per tant va considerar que el recolzament que podia oferir l'exèrcit espanyol a la Segona Guerra Mundial era molt petit, i que per tant Hitler només oferia Gibraltar. Però és que Franco demanava, com bon africanista, demanava un imperi al nord d'Àfrica que es feia a costa de França. I la França de Petain era un aliat amb el qual Hitler no estava disposat a trencar. Aquesta és la raó, aquesta és la conversa d'Andalla. Per molt que després diguin que Franco guanya Hitler, home, bo era Hitler per deixar-se guanyar per Franco.
El mite de la transició, publicat per Editorial Crítica, i és tot això i molt més. Ferran Gallego, que és historiador i que ha estat bastant de temps escrivint aquest llibre, suposo que ens en prepara un altre. Sí. En tot cas, la vigència de Gallego com a historiador és que sempre ens fa la història de les coses passades, però que encara són vigents avui. Sí. I no em refereixo a la transició, em refereixo als seus molts llibres dedicats a l'extrema dreta, a Le Pen, al feixisme, al nazisme... Vaja, un coneixedor del que ha estat potser un dels períodes més nefastos d'Europa, i que per desgràcia no acaben de marxar mai, no? Per exemple.
No, és que jo crec, jo si em dedico a aquests temes no és per un morbo especial, sinó perquè jo crec que hi ha una cosa fonamental. Jo crec que no entenem la història contemporània, em sembla que alguna vegada ho hem comentat, jo crec que no entendrem mai el que és la doble cara de la modernitat, d'això que ens estem tan orgullosos de la modernitat del continent europeu, de la cultura, si no entenem que la cultura europea va ser capaç de crear Auschwitz. I per tant no podrem mirar la cultura si no som capaços d'entendre que les mateixes persones que escoltaven a Bach
i que escoltaven a Mozart van poder acceptar i construir i dissenyar Auschwitz. Mm-hmm. I aquesta és la paradoxa de la cultura europea. Si no entrem en això, ens quedarem amb el no enteniment del que és la modernitat.
Ferran Gallego, gràcies per haver vingut aquí per explicar-nos aquest mite de la transició.